Bona nit, són les 9. Així va començar durant 9 anys i en més de 1.500 ocasions al Cafè de la República de l'amic i enyorat mestre Joan Barril. Avui fa 10 anys, a aquesta hora, sabíem de la notícia de la seva mort. I per això avui ens hem permès arrencar aquest matí, a les 8, dient que són les 9 i que toca anar tancant el dia. En Joan Barril era moltes coses a la vegada. Hem dit amic, hem dit mestre, evidentment enyorat, i sobretot hem dit que en Joan era un gran compositor de famílies. En Barril feia equips professionals a qui ensenyava a mirar el món d'una manera tan particular com universal. I per això, tots els que van treballar amb ell comparteixen la importància de saber mirar, que no és el mateix que saber veure. O d'escoltar, que no és sinònim de sentir. I explicar, que no equival a narrar o locutar. Sembla obvi, però veient la pràctica de l'ofici i de la mateixa humanitat, no ho deu ser tant. Si ara fos això el Cafè de la República, ara entraria una sintonia de Nanet Sora per sota i a la peixera, que és el lloc on es troben els tècnics, l'equip tècnic, cantaria Dame sopa, dame pan. I això és exactament el que està passant ara. Per tots aquells que heu trobat molt a faltar el Joan, avui al matí de Catalunya Ràdio farem veure que en lloc de les 8 del matí són les 9 del vespre, farem veure que és de nit i farem veure que en Joan encara ens acompanya. I ja està, perquè seguint l'exemple, el que és fàcil no s'ha de complicar. I si el trobem a faltar, doncs avui, senyores i senyors, no es desenganxin d'aquesta propera hora de ràdio. Perquè per un dia, ara, a Catalunya Ràdio, farem el Cafè de la República. Aquest hauria sigut el Cafè de la República número 1660. Avui és divendres 13 de desembre del 2024. Avui és Santa Llúcia, dia per començar a muntar el pessebre. A l'Hospital Clínic de Barcelona ha nascut un nen que es diu John, amb 3 quilos i 30 grams. El John ha vingut al món a les 2 i 5 minuts de la matinada i aquesta mateixa hora, a Catalunya Ràdio, sonava això.
Torna a l'Eurolliga de bàsquet al Palau Blaugrana aquest divendres amb el Milà de l'ex-Blaugrana Mirotić com a visitant i la transmissió de l'app i el web de Catalunya Ràdio i el 3CAT. S'han disputat també, entre d'altres...
Ara mateix, a la Diagonal de Barcelona, un home escolta la ràdio una mica sorprès i en somriu a través del vidre. Darrere seu, dues senyores passegen tres gossos mentre travessen el semàfor en vermell. I encara més lluny, un estudiant corre a agafar l'autobús número 7.
El Cafè de la República. La ràdio tranquil·la. A Catalunya Ràdio.
I avui és un dia molt especial perquè avui tot l'equip del Cafè de la República s'ha agafat els comandaments i s'ha posat a navegar la nau. Joan Bota, bon dia.
Bon dia.
Mercè Folch, bon dia.
Bon dia.
Paula Molés, bon dia.
Què tal, bon dia?
I Ivan García, bon dia. Com esteu, com esteu?
Uau,
bueno, sí, a part de guapos, esteu, amb l'edat us ha anat millor, diguéssim, la vida, no?
Ai, tant, sí, això sí, sempre.
Feu molt més... Bueno, clar, que ets, què hem de dir, no? Fas amb un jersei vermell avui.
Sembla.
En Barril, normalment, a aquesta hora sempre ho comentava tot, no?
I qualsevol tant. Cosa que li haguessis dit al llarg de la tarda, a aquesta hora podia sortir.
Sempre el Quimet, que m'ha dit que tenia molt mal de panxa, per exemple, no?
Sí, tenia secrets, malament. Moltes famílies s'han enterat tot. De coses.
Una vegada, nosaltres, quan vam adoptar el gos a casa, els meus pares ho van saber a través de la ràdio, perquè en Barril va dir, avui en Joan ha adoptat un gos.
Doncs està bé, clar, clar. Són 10 anys sense Barril.
10 anys. 10 anys. I en canvi el tenim molt present. Mm. Molt present amb la manera de fer, amb la manera, no?, d'afrontar els programes, dels reptes, no?, professionals de cadascú. i sempre hi és. Jo tinc una fotografia seva al despatx de casa meva. A vegades li dic, escolta, això com ho faries? No, vostè és com sempre el referent,
I et surt la veu, diguéssim? Sí.
Jo el recordo molt, sí, és que va ser molt intens, Ricard, molt intens va ser allò.
Home, no sé si era fàcil treballar amb el Barril.
Era bastant fàcil, si era...
Sí?
La Paula, a vegades l'haguéssim escanyat una miqueta, no? Depèn d'en quin moment.
Bueno, perquè tot geni té el seu defecte, no?
Penseu que menys 20, a 20 minuts de començar el programa estàvem a baix al menjador, passant-ho la mar de bé, cantant cançons i coses d'aquestes, vull dir que era la ràdio tranquil·la en molts sentits, no?
I ara, per exemple, que estàvem a la teva redacció acabant d'acabar els guions, la intensitat amb què viviu a aquesta hora de 7 a 8 del matí per preparar el matí de Catalunya Ràdio, jo crec que a la nostra època, aquells 6 anys, és que ni tan sols, no sé, un dia que hi va haver aquelles grans nevades d'un 8 de març, aquell dia en Joan va entrar a l'estudi amb una tranquil·litat. El Kilian el va saludar a través de l'estudi 3 i va dir, hem de parlar de neu, no, avui?
Sí.
I aquest
obriu era... telèfons.
Vinga, que parli la gent de neu.
És fantàstic, és fantàstic. Sí. La ràdio tranquil·la, era això.
I al WhatsApp, perdoneu, que tota gent m'està dient quina emoció, pell de gallina. Sí. Era aquesta cosa, o sigui, la família radiofònica, però que s'ampliava i que encara ara hi ha gent que m'atura pel carrer i em diu... El Cafè de la República, Joan Barril, com trobo a faltar allò, no?
I fixa't que... Jo crec, perdoneu, que era una de les millors sintonies que ha tingut mai cap programa.
Això et anava a dir que tu, que aquesta hora vas a un ritme altíssim...
Sí, avui ja m'has dit, parla a poc a poc.
No, però és que només que hagin entrat les sintonies del Cafè, ja hem baixat el ritme. Sí. I ara, mira, perquè s'està fent de dia, però podria ser de nit.
Hola.
Podria ser de nit.
Aquests surten de festa. Doncs va, anem a les notícies del dia, que avui passen per la conferència de presidents autonòmics que es fa a Santander.
El president Salvador Illa arriba a la conferència amb la voluntat d'avançar en temes com la hisenda pròpia, i el conseller Dalmau va explicar en aquests micròfons que el finançament singular es negociaria, tot i ser singular, amb el govern espanyol i també amb la resta de comunitats autònomes.
I a Madrid, José Luis Ábalos nega davant del jutge haver cobrat comissions o haver format part de cap trama corrupta.
Yo creo haber dado las aclaraciones suficientes. Me he comprometido ahí mismo como a entregar la documentación que acredita cuanto he dicho. Y nada más. No hubo ninguna.
I nada más, diu l'exministre, que ha declarat voluntàriament davant del Suprem. De fet, s'ha compromès a portar proves que desmunten, diu l'exnúmero 2 del PSOE, les acusacions de l'empresari Víctor de Aldama, considerat el comissionista de la trama.
I a Catalunya, avui, últim dia de la campanya per presidir Esquerra Republicana, marcat encara pel primer cara a cara entre els candidats que van fer ahir aquest programa.
Oriol Junqueras i Xavier Godàs van debatre i es van acusar mútuament de joc brut.
Portem temps de davallada. El conjunt del moviment independentista va de 2 milions de vots a 1.300.000, números grossos. Si Esquerra Republicana de Catalunya en perd 500.000, per tant, cal obrir una nova etapa.
Si Esquerra Republicana ha perdut vots en les últimes cites electorals, és, entre altres coses, perquè en algun moment en va guanyar molt de vots.
I a l'exterior passem per França i per Síria. A París avui s'ha de saber el nom del nou primer ministre.
Sonen amb força el centrista François Bayrou i el ministre de Defensa, Sébastien Lecornu. Macron ha exclòs de les negociacions els que van fer caure Michel Barnier, l'extrema dreta i la França insubmissa.
I a Síria el canvi de règim va agafant forma.
Les noves autoritats islamistes han fet una crida a la població perquè s'incorpori a la nova policia i han clausurat les presons del règim de l'Assad.
I en allò que al Barril no li agradava, no sé si li agradava massa, en esports, futbol...
Mira, ara entraria en Pere Escobar i li explicaria una mica el que havia de passar després al club de la mitjanit. El Barça es classifica pels quarts de final de la Champions amb la victòria contra el Hammarby per 0-3 amb dos gols d'Eva Pajor i d'Aitana Bonmatí.
I en bàsquet?
Torna a l'Eurolliga al Palau Blaugrana aquest divendres. L'Olimpia Milà de l'ex-Blaugrana Mirotić visita el Palau Blaugrana a partir de 2:15 amb transmissió pel canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
Bon preu i esclat us ofereix aquest espai.
Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Quin temps farà avui?
Avui, mira, més tranquil·litat avui. Les pluges que encara han anat caient aquesta matinada a la Costa Brava ja s'han allunyat. Han deixat fins a 82 litres per metre quadrat a roses i nevades abundants, també, al Pirineu Oriental i al Prepirineu. Avui sembla que a poc s'aniran obrint clarianes. El que sí que pot ser més persistent seria la boira a les comarques de Ponent, que es pot mantenir no només avui, sinó també bona part del cap de setmana. En aquest cas, el cap de setmana es desplaçarà més cap al centre de Catalunya. I el cap de setmana serà bastant tranquil, amb força sol en general, potser núvols a la Vall d'Aran, aquestes boires que comentàvem a l'interior i el vent que s'anirà reforçant una altra vegada dissabte a la tarda i especialment diumenge als dos extrems de Catalunya.
Però en tot cas ens hem d'abrigar perquè farà fred.
Sí, les temperatures no pugen. Avui, a veure, al migdia s'estarà una miqueta millor, de 10 a 15 graus, als llocs on faci una mica més de sol. Però vaja, es mantindran així tot el cap de setmana, molt a ratlla i amb ambient d'hivern.
Quantes fotografies heu rebut a aquesta hora del matí dels espectadors de TV3?
A aquesta hora del matí estaríem parlant d'unes cinquantena, però d'aquí poca estona, quan comencem a veure la neu al Pirineu...
Són boniques o són borroses, com totes les que envien molta gent entre per WhatsApp, diguéssim?
Són precioses.
Són precioses.
Són precioses.
Alguna que puguis descriure, ara?
Quan es faci una mica de dia, les veurem encara més boniques. Mira, una que et puc descriure és d'un tou de neu a Vallter 2000, de neu acumulada sobre la taula, uns 30 centímetres, que és la millor manera per saber la magnitud de les nevades que han anat fent aquestes últimes hores. Aquesta seria potser la més gràfica a aquesta hora del matí.
Doncs gràcies, Eloi.
Que vagi bé.
Fins ara. I com tenim les carreteres? Carmina Malagarriga, bon dia.
Bon dia, Ricard. Bon dia a tothom. I enlentim també aquest trànsit. Comencem amb la C58, on hi ha retencions.
Sí,
de Sant Quirze i també a Montcada i Reixac cap a Barcelona, a la sortida de Barcelona, sentit nord, i també a la C33 d'entrada a Barcelona. A l'AP7, amb un meló, sentit sud, i a Cerdanyola del Vallès, sentit nord. A la C17, a Canovelles, en tots dos sentits. També a la B23, a Sant Feliu de Llobregat, i a Esplugues de Llobregat, cap a Barcelona. A la 2, a Sant Vicenç dels Horts, sentit sud, i finalment a les rondes barcelonines de Nou Barris a Sant Gervasi, a la ronda de dalt, sentit Llobregat, i a la ronda litoral de la Mina a la Barceloneta, sentit Llobregat.
Recordem que avui és Santa Llúcia, potser per això també la cosa va més lenta, perquè la gent ja va pensant en el pessebre que ha de preparar aquest vespre. Una abraçada, Carmina.
Igualment.
El Cafè de la República. Catalunya Ràdio.
A Bonpreu i Esclat tens tot el que necessites per treure't el barret aquestes festes. Omple la taula amb frescos de qualitat, formatges, embotits i pernils ibèrics, carns selectes de proximitat i peix i marisc de les llotges catalanes. I a la nostra fleca hi trobaràs dolços tradicionals i pastisseria d'elaboració pròpia. Un Nadal per treure's el barret amb Bonpreu i Esclat.
Eres novia del mar, que se encadena a tus pies y sus besos te da.
Dos anys i mig després de l'última, avui se celebra la conferència de presidents que reuneix el govern espanyol amb tots els presidents autonòmics. Té la seva poesia que la conferència l'aculli una comunitat que va accedir a l'autonomia de Carambola, gairebé per casualitat, quan no venia ni de posar una tassa més de cafè a la taula. D'entrada, d'aquesta conferència no se n'esperen grans acords.
El president Salvador Illa es presenta davant de la resta de presidents, ho dic honestament, dic humilitat, però crec que com toca, amb la proposta més ambiciosa d'una comunitat autònoma per fer front al repte de l'habitatge.
El conseller de la presidència, Albert Dalmau, ens explicava ahir en aquest programa que Salvador Illa va parlar-hi d'habitatge i a presentar la seva proposta de 50.000 pisos públics en 6 anys. També s'hi parlarà de les competències d'immigració o del finançament autonòmic. I sobre el finançament, a l'afició del president Salvador Illa de reivindicar personalitats del nacionalisme, s'hi pot afegir un nom. Avui, després d'emmirallar-se en Tarradellas i d'ajudar a restituir Pujol, Illa pot acabar tirant aquest matí del tòtem convergent Ramon Trias Fargas per mirar de justificar davant dels seus col·legues d'altres autonomies el finançament singular per Catalunya. Que recordi Illa, en tot cas, que el fet de tenir 16 altres presidents al davant demostra l'afició perquè aquestes trobades acabin amb tasses de cafè igual de plenes per tothom. Incloent-hi, com deia, un territori com Cantàbria, que abans de l'EGB s'estudiava com a província de Santander, territori de Castella. La reunió, com dèiem, es fa a Santander, i allà hi tenim l'Àngels Lafuente. Àngels, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina temperatura fa aquesta hora a Santander?
Doncs avui tenim sort, perquè aquí a peu del Sardinero la temperatura és de 7 graus i molta humitat, un 87% d'humitat.
La humitat és fotuda, quan es posa dins del cos costa de treure.
Sí, però el més interessant és que no plou ni fa vent. I això és bon senyal, tot apunta que potser avui no haurem d'utilitzar el paraigües.
M'he fixat que el palau on es fa aquesta trobada es diu de la Magdalena. En una península que també es diu així. Sabem el perquè d'aquest nom?
Doncs és curiós, però tot ve de l'edat mitjana, quan es va instal·lar una ermita sota la custòdia de Santa Maria Magdalena. I es va quedar el nom tant per la península com més tard per Palau. La península situada a l'entrada de l'abadia de Santander tenia un gran valor estratègic, tot i que aleshores era un roquer, no era gens bonic, sense cap tipus d'atractiu. I ara té un palau espectacular.
No en mengen moltes, de magdalenes, diguéssim. No és això.
No és això. No és qüestió. Aquí més aviat sobaus, a Santander.
I què hem d'esperar d'aquesta conferència, Àngels?
Doncs, malauradament, tot apunta que poc o res, perquè aquesta conferència de presidents, que és la número 27, aterra Santander amb l'etiqueta de la més conflictiva i polaritzada políticament en els 20 anys de la història d'aquestes trobades. Els presidents autonòmics van a la reunió en posicions molt allunyades, en qüestions claus com la reforma del finançament autonòmic o la immigració, i molts escèptics davant la possibilitat de tancar algun acord. La majoria del focus mediàtic estarà centrat en la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, perquè recordem-ho, és l'única que va decidir no participar en la roda de contactes organitzada per Sánchez a la Moncloa. I des del govern espanyol aposten per una reunió constructiva, tot i que fonts de l'executiu dubten de l'èxit de la trobada, mentre els presidents populars critiquen la falta de converses i treballs previs. Si et sembla, t'explico una mica de què tractaran en aquesta reunió. Sobre la taula, la immigració, cavall de batalla de les Canàries, que demana a totes les comunitats reformar l'article 35 de la llei d'estrangeria i aconseguir un repartiment equitatiu dels menors estrangers no acompanyats. I comunitats com les Balears avisen que han superat de llarg la seva capacitat d'acollida. D'altra banda, el president Salvador Illa, com bé explicava fa un moment, està decidit a explicar i defensar l'acord aconseguit amb Esquerra Republicana per dotar Catalunya d'un finançament singular, pacte que té el rebuig frontal dels barons del PP i que el president de Castella-La Manxa, el socialista García Page, ha criticat sense embuts. A l'ordre del dia també inclou el dèficit de personal sanitari. Però el govern volia centrar, el govern espanyol, volia centrar la conferència en el greu problema que representa l'accés a l'habitatge, sobretot per als joves, i com frenar l'increment desorbitat dels preus. L'executiu portarà a la reunió el compromís de crear una empresa pública de l'habitatge. Les comunitats governades pel PP volen conèixer la lletra petita d'aquesta proposta.
Gràcies, Àngels.
Adéu, bon dia des de Santander.
Que vagi molt bé. Sánchez es trobarà al Palau de la Magdalena tots els presidents autonòmics del Partit Popular que li recordaran els escàndols de corrupció que l'esquitxen. El principal, recordem, que és José Luis Ábalos. El que va ser mà dreta de Pedro Sánchez ha declarat voluntàriament davant del Suprem i s'ha compromès a portar proves que desmunten les acusacions de l'empresari Víctor de Aldama. Mercè.
En 3 hores de declaració, Ábalos ha negat qualsevol implicació amb la trama i ha descarregat totes les responsabilitats en el que va ser la seva mà dreta, Koldo García. A la sortida del Suprem, Ábalos es mostrava tranquil.
Yo creo haber dado las aclaraciones suficientes. Me he comprometido ahí mismo como a voluntad mía, vaya, a entregar la documentación que ya llevábamos, pero la entregaremos de modo oficial, que acredita cuanto he dicho. Y nada más.
I deixant les trames corruptes, ens endinsarem ara en temes encara més foscos, les lluites internes dels partits. I és que Esquerra Republicana tria demà el seu pròxim president després d'una campanya interna que es pot explicar amb dues frases clàssiques que el periodisme polític ha adoptat de fa anys perquè ho expliquen absolutament tot. Per moments, la campanya s'ha resumit en Pío Cabanillas, exministre de Justícia, que va dir allò de «Cuerpo a tierra, que vienen los nuestros». A partir de demà, i sobretot a partir de dilluns que ve, Esquerra haurà d'intentar superar una sentència més dura, que és la del polític italià Giulio Andreotti, que dividia el seu entorn en amics, coneguts, adversaris, enemics i, el pitjor de tots, els companys de partit. Mercè, hem triat una sintonia vaticana per il·lustrar aquesta notícia.
Sí, Junqueras va tenir accés als arxius secrets del Vaticà en el lloc on tradicionalment s'han tractat amb més eficàcia les diferències entre companys de partit. Ahir, al cara a cara que va haver-hi al matí de Catalunya Ràdio, la paraula que van repetir va ser confiança.
Tots dos van començar mesurats, fins i tot van exhibir sintonia entre tanta tensió, però un cop van entrar en calent, Godàs va buscar el cos a cos per les acusacions que han marcat la campanya.
Ens havíeu de ressar, company Junqueras. Jo no podia ser un líder per aquest partit. Això ho heu repetit 50.000 vegades, que heu menys tingut l'alternativa. No és una bona manera de recosir el partit.
Jo ara no faré aquí un llistat de tot el que s'ha arribat a dir sobre mi mateix o sobre molts dels meus companys i companyes.
Confiança va ser la paraula més repetida del debat. Godàs la va pronunciar 8 vegades i Junqueras 7. Però més enllà d'aquesta apel·lació als militants indecisos que demà seran determinants, de diferències programàtiques entre els dos se'n van veure més aviat poques. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
PSC, Partit Popular i Vox ajunten els seus vots al Parlament per defensar que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil s'integrin al Servei Català d'Emergències 112.
Ho van fer per tombar una moció de Junts i Esquerra que denunciava que incorporar els cossos de seguretat espanyols a les comunicacions del 112 i renunciar a la competència de seguretat dels Mossos en ports i aeroports és un retrocés en l'autogovern que cal revertir. Les diputades Anna Balsera i Janina Abella d'Esquerra i Junts n'han fet la defensa i el diputat del PP català Pere Lluís Huguet la rèplica més clara.
I el que volem fer és defensar la Policia Integral de Catalunya davant de les ingerències il·legítimes del govern d'Espanya.
Que impliquen un retrocés en les competències, sí, és un retrocés, sobretot en els ports i aeroports.
Que no és cap cessió de competències, sobirania. És simplement modernitzar la relació entre cossos policials.
I per tractar-se del telèfon d'emergències, els senyors diputats del Parlament s'estan prenent amb poca calma aquesta polèmica. Canviem de terç. El canvi de règim a Síria va fent passos.
Les noves autoritats islamistes han fet una crida a la població perquè s'incorpori a la nova policia mentre anuncien la suspensió de la Constitució i preparen nous controls per travessar les fronteres. Turquia, que va tancar la seva ambaixada a Síria el 2012, ja ha nomenat un representant diplomàtic.
Connectem amb una veu que va formar part de l'equip també del Cafè de la República. Maria Alba Gilabert, bon dia i bona hora.
Bon dia, republicans.
Bon dia. Tu, de fet, vas explicar la primavera àrab amb en Barril, no? Allò era el 2011.
Sí. Sí, vaig precedir a la Mercè. La Mercè em va substituir a mi i llavors jo vaig tornar altre cop a informatius. Amb ell treballar, per cert, era molt fàcil i aprenies molt, cada dia aprenies.
I avui el país, amb quin panorama es desperta?
Doncs aquí molt tranquils, perquè avui és dia festiu, és el seu primer divendres de la Victòria, com l'han batejat. Els carrers estan molt tranquils a aquesta hora, la gent sortirà a passejar amb la família, però també hi ha molta gent que avui treballarà, sobretot el nou govern, que no para, va a tota pastilla, i també als hospitals. Allà el ritme és frenètic. Estan doblant torns els metges perquè n'hi ha molts que viuen fora de la capital i com que no estan normalitzada la circulació entre ciutats, no poden venir fins aquí, llavors ells doblen torns i se'ls acumulen no només el treball habitual, sinó els cadàvers que van apareixent per tot arreu. Ahir, per exemple, en va aparèixer una cinquantena a la carretera de l'aeroport. No se sap exactament de quin bàndol serien, però és fàcil endevinar que podrien ser represaliats. I tots els cadàvers que van arribant de diferents centres de detenció del règim que ha caigut. Als hospitals molta gent va a veure si reconeix algun cos. Hi ha penjats cartells per tot arreu de desapareguts per si algú dels que han sobreviscut i que surt de l'hospital els veu i pot dir què se n'ha fet d'aquelles persones. És una situació terriblement angoixant perquè ningú pot tancar el dol.
Gràcies, Maria Alba, doncs, amb el suport tècnic del José Antonio Rodríguez. Per cert, com us ho feu, d'aquest matí per fer aquesta connexió amb nosaltres?
Molt diferent de com ho fèiem amb el Barril. Ho fem via internet, amb ordinador i telèfon, que pesen una quarta part de l'aparell satèl·lit que portàvem amb ell per connectar amb el Cafè de la República.
Doncs moltes gràcies, Maria Alba. La tecnologia.
Sí. Bona nit. Adéu.
Deixo estar a la sintonia, Mercè, perquè el Barril la deixava sonar a vegades estona, no?
Se'm fa estrany, eh? Estàs aquí...
No, jo crec que no estic al ritme Barril. Estic entremig entre el meu i Barril.
Però Déu-n'hi-do, eh? Has baixat revolucions, eh?
Parla com si estigués al sofà de casa. Doncs vinga. El nord-est de Síria, controlat pels kurds, és una de les zones amb més tensió ara mateix al territori.
Sí, la decisió de l'administració autònoma de majoria kurda d'instal·lar la nova bandera de Síria no ha evitat enfrontaments en ciutats com Raqqa, de majoria àrab. La pressió de les milícies pro-turques al nord del país després de la caiguda de l'Assad també està provocant desenes de milers de desplaçats en aquesta zona. El nostre enviat especial a Raqqa, Jordi Brescó, ha parlat amb alguns dels desplaçats en una escola de la ciutat.
Són 5.000 els desplaçats que han arribat fins aquí. De moment els han repartit en 80 escoles, mentre l'Ajuntament munta un campament on concentrar-los a tots. Fugen de la crueltat de les milícies proturques i per molts no és la primera vegada. L'Esmahan assegura que no tenen alternativa.
Maten, roben, violen, ja n'hi ha prou. Tothom ha patit molt. Ja n'hi ha prou. Trobeu-nos una solució que ens deixin tornar a casa. Allà on anem, ens persegueixen i ens assetgen.
A Raqqa hi viu una majoria àrab, però la ciutat la controlen els kurds, una situació tensa que ahir va escalar en un tiroteig entre civils i la policia quan els àrabs celebraven que a la plaça principal ara hi oneja la bandera del nou règim. Des de Raqqa, Jordi Brescó, al matí de Catalunya Ràdio.
I hem parlat de la nova bandera de Síria, que ha eliminat el vermell dels Assad, i el partit Bas l'ha substituït pel verd de l'Islam. I també han canviat, Mercè, les estrelles.
Sí, amb el règim de l'Assad n'hi havia dos, que representaven Síria i Egipte, de l'efímera unió entre aquests dos països, mentre que ara n'hi torna a haver tres. I diem torna perquè la bandera de la independència de Síria ja tenia tres estrelles, que simbolitzen les tres regions que històricament conformen el país.
Multipliquem, per tant, les estrelles. De 3 passem a 50. Perquè l'home de l'any de la revista Time és Donald Trump. És el segon cop que Trump protagonitza aquesta portada i ja només n'hi falta una per igualar Roosevelt, que va aconseguir tres portades de Time. Per cert, Trump ha avançat Hitler, que només en va tenir una, l'any 1938. I com justifica Time aquesta portada, Mercè?
Per organitzar, diuen, un retorn al poder de proporcions històriques, impulsar un realineament únic en una generació i remodelar la presidència dels Estats Units. És el segon cop que Trump rep aquest guardó.
I sonen les campanes. De fet, són campanes que ha fet sonar Donald Trump a Wall Street per celebrar aquesta portada i el seu retorn al poder. Per cert, Trump va aprofitar l'entrevista per relacionar les vacunes amb l'autisme, cosa que té l'origen en un estudi pseudocientífic completament desmentit. Es veu que la notícia encara no ha creuat l'Atlàntic.
Nada te llevarás cuando te marches. Cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora, mientras puedes. Tal vez mañana no tengas tiempo.
I amb les notes i els acords del cantant mexicà José María Napoleón, parlem de França, on el president del país, Emmanuel Macron, ha estirat tant com ha pogut els terminis per al nomenament del substitut de Michel Barnier com a primer ministre.
Entre les persones que sonen amb força per encapçalar el govern hi ha el centrista François Bayrou o el ministre de Defensa Sébastien Lecornu. De totes maneres, tampoc aconsegueixen un suport unànime de tots els partits. Macron ha exclòs de les negociacions l'extrema dreta i l'esquerra de la França insubmisa, que justament van impulsar la moció de censura que va fer saltar l'anterior primer ministre Michel Barnier.
I no deixem França ara per parlar de la justícia d'aquell país.
Hablaré català porque quiero decir en tu idioma montones de cosas.
Tribunal, el Tribunal de Tolosa de Llenguadoc ha confirmat la sentència en contra de l'ús del català com a llengua prioritària als plens dels municipis de la Catalunya Nord.
Els alcaldes que defensen el català anuncien que hi recorreran i que, si cal, portaran el cas als tribunals europeus. Ho ha anunciat el president d'Òmnium, Xavier Antic, que s'ha reunit amb els alcaldes.
Esgotarem totes les vies que tenim a l'abast, evidentment també les legals, i, si cal, arribarem fins a Europa per defensar el dret a poder utilitzar sense discriminacions el català.
Tot i la sentència desfavorable, tant els alcaldes com el president d'Òmnium han reivindicat que reconegui que el català es pot utilitzar als plens i que no es pot prohibir.
I aquesta sintonia de l'hablaré català sonava amb el Lapao, no? En l'època del Lapao al català.
Ah, sí, tant, sí.
Mira, mira.
En tu idioma montones de coses.
És tan bonic que és el català, mare de Déu.
I tant.
Me voy a aprender un millón de palabras hermosas.
I amb tot el tema de la immersió al Tribunal Constitucional, també, sí.
Que bonic.
Que bonic és Montjuïc.
Bueno, cadascú té els gustos que té.
Feliz Navidad.
en paz y felicidad. Corre caballito, muchas gracias.
I avui a Santa Llúcia, dia de muntar el pessebre, per Santa Llúcia pas de puça. A partir d'avui els dies ja es comencen a allargar. I d'aquí a 12 dies, quan sigui Nadal, farem, recordem, un pas de pardal, per Sant Esteve un pas de llebre i per cap d'any nou pas de bou. Doncs bé, aquest Nadal, atenció perquè sortirà car. Alerta amb això, aquest Nadal pagarem el preu del peix i del marisc fins a un 20% més car per culpa dels temporals que han reduït les captures al Mediterrani i a l'Atlàntic. Tot i així, segons Mercabarna, la resta dels preus de la cistella dels productes de Nadal es mantenen i fins i tot baixen respecte l'any passat. Mercabarna, David Àngela.
Els últims temporals encareixen el preu del peix fresc, sobretot del ràpid al lluç. En canvi, els majoristes recorden que hi ha alternatives, com alguns mariscos, les galeres i els llagostins, que han baixat. També alguns de congelats, com la boca, l'escamarlà o el llamàntol, que surten a bon preu. I, si cal, recomanen recórrer al producte d'aqüicultura. Pel que fa a fruites i hortalisses, sobretot destaca l'encariment del raïm. En canvi, baixen de preu els cítrics, la pinya i la cirera. Els fruits vermells es mantenen estables. Baixen la patata blanca, el tomàquet madur, el pebrot vermell o la carxofa. Des de Mercabarna, David Àngela, al matí de Catalunya Ràdio.
Escolta, Iglesias, això?
Sí, Paloma. Perquè els experts alerten que els alimentadors de coloms són només un dels factors de la seva superpoblació i aposten també per altres mesures com els anticonceptius o la captura amb gàbia.
Els experts apunten que també hi té a veure l'abundància de menjar i deixalles a la ciutat, que els hiverns siguin cada cop més suaus i que tinguin molts llocs per criar, com els orificis en edificis o arbres. Ha afegit que tampoc no hem tingut depredadors tot l'any, per Alzina, biòleg i consultor ambiental, en declaracions a BTV.
Que són aquests hiverns benignes, i direm, per què té a veure, no?, la calor i que no faci prou fred. Doncs això els activa sexualment i fa que en comptes de 4 postes anys n'arriben a fer 8 i 9 a l'any.
De tot plegat en parlarem avui a partir de les 9 del matí amb el Francesc Moner, expresident del Consell de Veterinaris de Catalunya i expert en avicultura.
Finestra al món.
I el Cafè de la República cada dia s'obria la finestra al món. Una de les veus històriques d'aquelles finestres era aleshores corresponsal als Estats Units, Xavier Vilà. Good morning, Xavier.
Good morning, Ricard. Com estàs?
Molt bé, i tu?
Estic fantàstic, i saps, pensava abans que em truquessis què explicaria si ara obris una finestra. I t'he preparat una postal, què et sembla? Mm. Li diria a en Joan, bona nit, Joan. Avui he pensat especialment en tu perquè, tot i que estem a 3 sota 0, aquí a Washington fa un sol que es patega i això m'ha permès començar el dia de bon humor. Mentre xerrava amb la Durin, ja saps, la cara amable de l'edifici on anem a treballar per parlar-te. La Durin m'ha preguntat, escolta, Xavier, la dona em diu així, què fa que l'amic teu que et fa obrir finestres? I clar, no m'he pogut estar i li respost, calla, calla, no t'ho creuràs. Avui en Joan s'ha begut una copa de cava a la meva salut del cel estant, des d'on m'ha rellegit el correu que em va enviar el 15 d'octubre del 2009, on, en altres coses, em deia, estimat amic en la distància, hi ha moltes vides en una vida, també la vida que no serà, però sobretot hi ha la vida de la il·lusió. En el manteniment de la il·lusió vull que compteu amb el meu suport. Una abraçada. I avui, gràcies a tu, Ricard, li retorno l'abraçada radiofònica en Joan Barril, que va tenir tanta vida que va saber omplir-nos la nostra fins i tot en els moments impossibles. Fins a sempre, amic.
Xavier, no t'han passat aquests 15 anys, eh? Parles amb el to perfecte de la finestra al món.
Escolta, és que aquell home ens feia viure a la finestra cada cosa que fèiem. Anaves a comprar el llonguet, pensaves en ell. Anaves al cine, pensaves en ell. Quina finestra li faré?
Clar, la vida.
El teníem al cap, la vida.
Una abraçada, Xavier Vilà.
Abraçada.
Aquestes són les notícies del dia, el panorama és el que és, però podem intentar arreglar-ho amb alguns bons propòsits per al dia de demà. Joan Bota.
Doncs, per exemple, podem escriure una carta a un vell amic que fa temps que no veiem per confessar-li que a vegades l'oblidem. Podem adoptar un gos i ensinistrar-lo perquè ens tregui a passejar cada tarda. Podem cronometrar la nostra pressa, només si tenim temps. I podem posar una ampolla de xampany a la nevera, encara que només sigui per si de cas. Amb el temps, el que duri l'ampolla a la nevera serà la mesura de les nostres alegries.
I ara el dia en xifres. Paula Molés, bon dia de nou.
Què tal, bon dia.
3.318.
3.318 hores de ràdio tranquil·la vam fer aquí a Catalunya Ràdio entre els anys 2005 i 2014, i unes quantes més, déu-n'hi-do, si contem els 5 anys del programa La República a Com Ràdio.
10.
10 eren els manaments de la ràdio pública que en Joan Barril va crear, i encara que ja tenen uns quants anys de vida, la veritat no estaria de més recordar-ne algun. Per exemple, el que deia, la ràdio pública és dels oients, no pas dels poders que la subvencionen.
1.000.
1.000 vegades, és a dir, fins a l'avorriment, Joan Barril ens repetia una de les seves màximes del periodisme. No pronunciarem cap paraula que abans no hàgim entès.
Doncs ho hauríem d'aplicar.
Sí.
1.490.
De 1.490 nens vam anunciar el naixement durant les 9 temporades del Cafè de la República. Mireu, el primer nen es deia Òscar i va néixer el 4 de setembre del 2006 a 11:45 del matí a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. I ves per on, clar, l'Òscar se'ns ha fet una mica gran i avui ja té 18 anys.
L'últim es devia dir Abra o Lluna o Leo,
ah,
no?
Ah, sí.
Segurament.
O Kevin.
32.
32 vegades se sentia allò de... Lai-la-la-la-la-lai, lai-la-la-la-la-la-lai, lai-la-la-la-la-la-lai-lai-la-la-la-la-lai. Una sintonia amb tanta personalitat, ja ho dèiem, que provocava trucades constants dels oients per preguntar-ne el títol. Va, pels despistats, aquesta cançó es diu Nane Zora, que de fet significa no tinc faldilla, i és del grup francès Bratz, i la llengua amb què canten és el romaní, que és la llengua que parlen els gitanos, per això molts, clar, la coneixíem com el gitano.
Ara la Guzmapèdia.
Guzmapèdia, amb David Guzmán.
David Guzmán, avui no estarà sol. És veritat, estic molt ben acompanyat. Avui som uns quants republicans que hem obert una estona a la finestra dels records. Van ser molts anys i moltes hores de ràdio, que ara quantificava la Paula, i aquest cafè d'avui és una mica un rosebud, no en forma de trineu, sinó de paraules i de sons. A la Guzmapèdia, bàsicament, fèiem ping-pong amb la cultura, perquè el Cafè de la República, com sabem, tots els que hi érem i tots els que l'escoltaven, no era només un programa, era sobretot una manera de mirar. Una filosofia on el joc i la cultura eren compatibles i on es practicava l'ofici d'explicar les coses, posant-hi més context i menys trompeteria. Avui que fem memòria de la ràdio tranquil·la, penso que l'era del TikTok, ara que la fragmentació és cada cop més gran i l'espai per la reflexió cada cop més petit, ens convé més que mai l'esperit republicà. Una forma de comunicar on l'única manera d'explicar la realitat és qüestionar-la i l'única certesa és el dubte raonat. Però aquest àlbum de cromos no seria complet si no hi sortissin també barrilades impagables, com per exemple la manera tan singular de convocar la tropa per sopar abans del programa.
Aquí, abans d'anar a sopar, poso amb això de, de Spotify,
Spotify
i això, l'himne de la Unió Soviètica.
O l'esperit de disbauxa controlada mig al menjador.
Cava i maduixes amb nata. Sopar equilibrat. Sí, la Mercè l'altre dia vaig portar maduixes.
Portem salmó.
Salmó, neto.
Home, no hi estic gaire d'acord. No.
Recorda que avui és dijous, eh?
De fet, un dels grans llegats en Joan és haver incorporat a la idea de cultura una dimensió hedònica importantíssima. La cultura és humanisme, però també és joc, també és divertiment. Potser per això era impossible portar música al programa sense que la cosa acabés així.
El karaoke del Cafè de la República.
Te sento créixer la voia, la passia, la inconsciència, l'alegria de morir d'amor insieme a te.
I el dia que ens vam atrevir amb una de les àries més complicades de la història de l'òpera, fins i tot vam sortir el zàping de la competència.
A Catalunya Ràdio, al Cafè de la República, ahir a la nit punxaven La flauta màgica i alerta que Joan Barril canta al damunt.
Bé, com a soprano no et contractaran. Sí.
A la ràdio hem crescut, hem après a entendre el món una mica millor, hem descobert cançons, hem rigut i ens hem emocionat. Jo a l'atzar bàsicament agraeixo el regal d'haver-me creuat amb Joan Barril. Créixer amb tu a la ràdio tranquil·la, a la tele poètica i a la vida sense pressa va ser la millor escola, humana i professional. Per tot això, i coses que t'amago, gràcies per sempre. Visca la ràdio i visca la república.
Hola, hem trobat el cotxe ideal i el volem comprar. Ja hem planejat rutes per marxar amb les bicis noves i volem demanar el préstec que van comentar. Ho tanquem demà mateix? Gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop perquè puguis aconseguir el que et proposis. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
Bueno, aquí ara s'està produint, Joan Bota, el que estava en París. Estem en antena, eh? Dic perquè
estem,
sí,
mira,
sí, sí.
Nois, estem en antena,
Estem en antena. És que hi ha molta festa avui a Catalunya Ràdio. Pere Mas, bon dia i bona hora.
Bon dia, amb alegria.
Com
què
estàs?
Passa? Bé, prou bé.
Seu allà.
És una barreja entre feliç, nostàlgic...
Bueno, comandant Pere Mas.
Exacte. Comandant Pere Mas, tot i que érem antimilitaristes tots, però era el comandant Pere Mas. Sí, home, és que és molt raro, això, eh? Sí. Sentir la sintonia... Sí, va, vosaltres l'heu sentit... Bé, tu l'escoltaves com a oient, aquest programa.
Sí.
I crec que vas conèixer el Barril, no sé si l'època de la República o del Cafè de la República, ja.
De la República, algun dia vivim, però el Cafè de la República ja era més oient, diguéssim.
I clar, cada dia del món, eh? Aquesta sintonia és molt evocativa. I a més, sí, que va guanyar el concurs. Sí,
de millor sintonia, de la millor sintonia de Catalunya Ràdio. 5 anys, em sembla que era, sí. Xavier, dic, què tal? Bon dia.
Molt bon dia,
com
Ricard.
Com estàs?
Encantat d'estar aquí. Quants records, home, mare meva.
És un dia molt especial. I Marina Subirats, bon dia.
Bon dia.
Posem el micròfon, ara sí. Deixeu-me fer una pausa per la publicitat, perquè si no paguen malament, i ara ens hi posem.
El Cafè de la República. Una altra manera d'explicar les coses amb Joan Barril. A Catalunya Ràdio.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Jaume Serra és un celler familiar que es manté fidel a la seva terra i als seus orígens. Per això, amb Jaume Serra, aquest Nadal mostrarem el nostre afecte als amics i a la família. Torna a reunir-te amb els teus i brinda pels bons moments amb el teu cava favorit. Cava Jaume Serra, líder en l'elaboració de cava al nostre país.
Quina meravella. Tota la família asseguda a la taula, que de tant marisc que hi ha sembla un porc gallec. En Juli cantant Nadales i la sogra que trenca el son calladeta. Ai, què més es pot demanar?
400.000 euros, Maria del Carme. 400.000 euros.
Per Nadal sempre es pot demanar més. Un extra d'il·lusió. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11 amb 80 premis de 400.000 euros. Per només 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Torrons alemany. Ametlla Marcona. Mel de romaní del Montsec. I la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany. De la nostra mel. Els nostres torrons.
Lleig. Molt lleig.
No t'agrada el preu de la llum? No en compris més.
Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni, que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre. Loteria de Navidad. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
CEPSA es transforma en Mueve.
Aquest futur té futur. Descobreix els nostres projectes a mueve.es.
Mueve. Què t'ha portat fins aquí?
He navegat per mig món per trobar-te. No penso deixar-te escapar.
Vols sortir a navegar?
Ara? Bon viatge, parella!
A la deriva, basada en fets reals. A TV3 i a la plataforma 3Cat aquesta nit és la gran pel·lícula.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, Loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El Nadal en equip és especial.
Gaudeixen amb la marca especial d'Aldi.
Aquesta setmana, 2 quilos de gamba austral a només 7,50 al quilo.
Formatge d'ovella amb romaní o Pedro Jiménez.
A només 3,49.
I més plats deliciosos.
Així de fàcil?
Així d'Aldi.
Aquest Nadal, una oliva per cadascú.
És l'Espanyola, una aceituna com a ninguna.
La Espanyola, una Navidad com a ninguna.
Cora, bon Nadal. Podem venir a dinar?
Hola, Cora. Portarem torrons, polvorons i neules.
Vinga amb els nens, Cora. Som al replà i aquí no hi cap ningú més. I si muntem les taules al terrat?
Posa un plat més a taula.
Per Nadal, a Barcelona, a taula hi cap tothom. Bon Nadal i bones festes. Ajuntament de Barcelona.
Me haces bien. Me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Sobre todo,
cuando me escuchas,
me haces bien.
Cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos fa millors a todos. Grup Social 11. La inclusión es imparable.
Si jo pogués complir un desig ara.
Ara.
Coses que
necessito.
A ple pulmó, per les malalties respiratòries. El 15 de desembre col·labora amb la Marató. Diu molt de tu.
De Cristina i Jordi, accionistes de BBVA, per a accionistes de Banc Sabadell. Com podria ser el nostre nou banc?
Tu què li diries a algun accionista del Sabadell?
És com quan busques una parella a ball, sempre busques la persona que més t'interessi.
Has de sentir el que et proposa la parella.
Exacte.
Quan tenia aquesta complicitat.
Si bé ha anat a buscar un banc amb solera a Catalunya.
Pot aportar moltíssim al BBV i viceversa.
Troba més informació a bbva.com. L'oferta sobre Banco de Sabadell S.A. està subjecta a l'autorització de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Una vegada autoritzada, el corresponent fullet explicatiu estarà disponible a cnmb.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA a Bilbao i Madrid, el Banc Sabadell, la CNMB i les societats rectores de les borses de valors.
Ui.
El Cafè de la República. Catalunya Ràdio.
La timba del cafè.
Bueno, farem una cosa, Mercè, que no feia el Joan Barril, el seu cafè. Com a mínim no d'una forma com marquen els cànons, no?
No, efectivament.
Tertúlia,
parles tertúlia? Parles de tertúlies. No, feia, no.
Però què era allò?
Era com un cara a cara, no? Amb experts, no? Ni cara a cara, he de seure's i parlar, sí. Saps?
Dos persones.
Llavors deia, truqueu avui truqueu a l'antic, per exemple, no?
O a la Marina Subirats.
O la Marina Subirats, sí. I després venien els col·laboradors i xerraven. Bueno, l'antic feia secció, ara en parlarem, feia secció. La Marina també. Tinc però, aquí... però a vegades sí que feia això, no? El barri que truca, trucau aquest per parlar d'això.
Sí, i llavors es plantejaven els temes de l'actualitat i...
Perdona, digues. Jo vaig intervenint, eh?
Hola, tant,
això, és que no ho puc evitar.
Timba,
si no he pogut evitar mai, no
serà avui. Això és la timba del cafè.
Això és la timba.
No, perquè, o sigui, un dels trets diferencials del Barril és que des del moment va dir no a les tertúlies.
No,
però això quan feia el matinal, que és la gènesi del Cafè
a
la República.
A la Com.
Quan feia la República, a la Com. I no hi havia cap programa de ràdio matinal que no fes una tertúlia. Ell posava savis, però el concepte de tres o quatre tios discutint no el tenia perquè no el volia.
No recordo, Joan, si al final el tema de la timba se li va com imposar.
La timba del cafè va ser una solució de compromís on, perquè a la nit també va començar a haver-hi, de fet encara hi és, la tendència que tots els informatius nocturns tinguessin una tertúlia més reposada, i aleshores la timba del cafè va ser una solució de compromís amb perfils que en Joan el convencien que eren només, crec que eren dues persones que, cada nit,
sí.
Que no es buscava la confrontació i que en tot cas el que es feia era debatre sobre el que havia passat durant el dia, aportant algun valor afegit sense discutir. Per tant, clarament no era una tertúlia.
Això és l'època post-Pere Mas, ja. Ja
era massa modern. Ja era massa modern, el programa, vols dir?
No, però no. Perquè jo no
això recordava... Estem parlant de 2012, 2013...
Sí,
recordo les converses que ens van portar a la timba del cafè, diguéssim, pels responsables que hi havia aquella època, això és post-Pere Mas, clarament.
Sí.
3 d'octubre del 2005, a les 9 de la nit, a Catalunya Ràdio se sentia això.
Bona nit, són les 9 de la nit. Aquesta setmana comença la llarga marxa perquè l'Estatut s'aprovi a Madrid. Potser ara hi haurà algú de les senyories espanyoles que se'n llegirà, finalment. Però aquesta és una feina difícil. La catalanitat del text fa que les coses es menyspreïn abans d'entrar a la seva comprensió. El concepte autonomia, o allò que se va venir a dir, estat autonòmic, mai no ha estat entès per l'acord de portaplatets i d'apocalíptics. Avui, a més, hem tingut un eclipsi dels anomenats anulars, que ja és una paraula difícil, eh? Un cos petit com és la Lluna s'interposa entre l'ull humà i la llum del Sol. La Lluna, aquest astre que mou les grans passions, que il·lumina l'amor i que omple de fertilitat la Terra i els seus habitants, també pot ser un obstacle per veure-hi clar. L'eclipsi ens fa recordar la nostra menudesa respecte a les grans magnituds de l'univers, però també ens adverteix que aquestes estranyes col·lisions d'ombres i de llums només es produeixen molt de tant en tant. Un estatut es posa en moviment al mateix temps que un eclipsi que no tornarà...
És evident, Pere, que des del primer minut hi havia aquest esperit republicà i el Cafè de la República, no?
Sí, hi havia aquest esperit. Ell, de fet, ara jo he estat buscant documentació d'aquella època també, va enviar una carta a molta gent de l'entorn, de la societat civil, explicant el seu desembarcament a Catalunya Ràdio, que venia després d'una sortida relativament traumàtica de la Com. De fet, el programa es diu El Cafè de la República i ell no prenia cafè ni li agradava el cafè. Es deia així... per la idea aquesta del cafè, del lloc d'espai o de conversa, i perquè els drets els tenia una altra emissora que no els volia ser. I si no, s'hauria dit la República, que ara tothom parla de la República i fem la independència i totes aquestes coses, però quan va començar ell, l'any 2000, era un tema tabú. I, de fet, el programa no es deia la República, es deia la R-Pública, i jugaven a dir que era la ràdio pública. O sigui,
s'havia la cosa pública.
De dissimular. Sí, però s'havia de dissimular la paraula república, que era, efectivament, tabú. Ara un tio que tingui 20, bueno, 24 anys, per tant, que va néixer aquell dia, es pixarà de riure, si està sentint això.
Però també anava més enllà, no? És a dir,
sí.
Finalment, els valors republicans, Xavier, no? El que el Barril encarnava.
De manera paradigmàtica, abans que parléssim d'aquestes coses, perquè era el respecte per la paraula. La vocació de que el programa... durés el que durés, que eren 2 hores al principi.
Sí.
L'última temporada diria que en va ser només una, però eren 2 hores.
Sí, es va reduir
hores.
Una i va canviar l'horari.
Que hi haguessin moltes mirades, hi havia mirades diverses que no buscaven la confrontació, però que portessin coses molt diferents. No? Aquesta idea del contingut, no només del que es diu, sinó de portar-ne molt gruix. És curiós, perquè era un programa molt reposat, però impressionantment intens, perquè passava molt ràpid, molt ràpid, moltes coses, disparant pràcticament a tot arreu, no?
Ràpid... a un ritme lent.
I molt sí, per la curiositat, sí, però, no? Jo ho dic fins jo per la nostra sèrie, la nostra secció,
sí,
que era... podia durar 3 minuts. No, dius, tenia el Jorge Wagensberg o l'Anton Costa, sí, sí, per parlar 3 minuts. Dius,
ah, no, sí, sí.
Ha d'anar molt ràpid, això, per poder
sí,
dir
sí,
coses...
Per entendre una idea, no? per deixar alguna idea.
Però jo el mateix, no? Que igual hi havia 3 temes i els
I
havies d'abordar en 4 minuts. No?
Sí.
Ara en parlarem de les diferents seccions que fèieu. Marina, per això, com definiries l'estil Barril?
L'estil Barril em sembla bastant indefinible. Però jo diria... típic d'una època. Jo vaig conèixer el Barril potser cap a l'any 70. És a dir, molt abans que tots vosaltres.
D'altres lluites, doncs.
I per això us vull explicar una mica més qui era el Barril jove. Perquè jo crec que el Barril, que vam conèixer després a la ràdio i com a periodista, tenia molt d'aquell Barril jove. Bueno, quan el vaig conèixer era un estudiant de dret. En aquell moment el vaig conèixer perquè estàvem en un dels partits clandestins que estava de l'antifranquisme, que va ser un partit doncs, on vam aprendre moltes coses, vam fer moltes coses, i on ell formava part d'un grup de nois de la seva edat, que després alguns doncs, han sigut figures notables en diverses coses. Bé, el Barril era, dintre aquell grup era especial perquè sempre hi havia aquella xispa, aquella cosa una mica diferent. Llavors érem tots molt moralistes, érem tots molt pobres, no, però en canvi ell seguia menjant bé, seguia sent un home ben bon vivant i rient sempre. I llavors, per recordar-vos alguna anècdota d'ell, recordo, jo aquell moment, doncs, estava, el meu marit era un home de teatre que havia escrit novel·les, havia tingut premis, que escrivia molt ben català. Llavors, el Joan va decidir que volia aprendre a escriure i que el meu marit, que es deia Jaume Melendres, doncs, li ensenyés a escriure, i ens va dir: vindré cada dia a esmorzar a casa vostra. Mm. Ah, estupendo.
Sí, això sí, el tema esmorzar, que no fa fi.
I el primer dia es va presentar amb un esmorzar fantàstic, ple de croissants i ple de coses, i vam esmorzar la mar de bé. El segon dia també, el tercer vaig intentar jo quedar una mica bé i també portar coses, però nosaltres no donàvem gaire importància a l'esmorzar, i menys en aquella època que havíem de córrer tots a tot. I al quart dia, el cinquè, el Joan va dir: aquí esmorzaré fatal. I ja no va tornar.
No sé, Marina, si aquest partit del que parles és Bandera Roja.
Sí, Bandera Roja.
Perquè
sí.
Una vegada en aquest programa va venir tot un ministre i en Joan li va dir, no me'n recordo per quin àlies li va dir, però no el va saludar pel seu nom de ministre del govern espanyol, sinó que el va saludar amb un àlies. I aquest ministre, que portava una mica de malaneta, el va abraçar i li va contestar amb un altre àlies, i aleshores van començar a fer la tertúlia, diguéssim, normal, diguéssim. Però vull dir,
deu ser en Josep Piqué, suposo.
El vam dir,
era de Bandera Roja.
Era de Bandera Roja. Sí. I després tots ens vam sorprendre de la buix.
De la reverència del buix.
Però és que en aquell temps no ens dèiem els noms. En el cas del Joan, sí, perquè...
I tu te'n recordes quin era l'àvies?
Com?
Els àlies els recordes?
D'algunes persones, sí. Del Joan no, per una raó, perquè jo era professor a la universitat.
Yeah.
I llavors ens coneixíem ja pel nom. I a mi em van posar un àlies, però és igual, tothom em va dir sempre
Marina.
Quin
era el teu?
Ah, mira.
El coreano, no?
És veritat, pot ser que fos el coreano, ho havia comentat. I això que has dit de bon vivant, també me'n recordo una vegada que van a la tele i li van posar de Cairon, van posar Joan Barril, bon vivant.
I es va emprenyar com una mona.
Ho va parar tot, crec que tu estaves en aquell programa, Pere.
Bueno,
I va dir, hi ha algú que no li agradi menjar bé?
Menjar bé, efectivament, clar. Però això en general...
Ell va ser el primer que va obrir una xampanyeria a Barcelona, si ho recordo.
I una formatgeria, Joan. Una formatgeria.
Bé, podem saludar aquesta hora també l'Anton Costas, economista, és president del Consell Econòmic i Social d'Espanya. Anton, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Com estàs?
Perfecte, sí, aquí entrant a Barcelona una cua tremenda. Sí.
És que avui hem alentit el ritme de la circulació amb l'estil del Cafè de la República.
Ah, ara m'explico.
Ara t'ho expliques. Quin record en tens tu del Joan?
Un record molt bonic, no? Per mi una miqueta el Joan era una combinació d'ironia i sosiego, no?, en la conversa que teníamos. Y era verdad, a veces era 3 minutos, otras veces 4, pero era muy intensa, alguien lo decía ahora, no sé si era el Pera, era muy intensa, y yo le recuerdo ese recuerdo, yo creo que él era para mí, era el que había conquistado un poco esa ironía en el hablar, ¿no?, y el sosiego que tenía, y eso sí, estoy de acuerdo que ese sentido epicúreo de la vida, ¿no?, de los placeres, tanto del cuerpo como de la mente, lo tenía Joan. Y eso de esmorzar, recuerdo que mis primeras colaboraciones que fueron con él, con todo el equipo, que recuerdo con un cariño tremendo, pero la primera fue en Con Radio, y uno de los primeros días me dijo: ¿y tú qué quieres por la mañana? Y yo le dije: ah, ¿quieres café? Dice: no, yo café por la a esta hora, no, yo a esta hora fuet, ¿no? Y vino. Y al día siguiente, a la semana siguiente, me encontré que allí había un fuete y un vino, y era, bueno, y así lo mantuvimos.
Anton, no disimulis, era... no disimulis que aquest fuet va arribar algun dia a Catalunya Ràdio, també, eh? A la nit, a la nit.
També, també. No, no, todo el equipo, pero erais magníficos, ¿no? De la Paulita, que la recuerdo
Paulita,
mucho.
Paulita, ¿eh? Paulita. Ya ha crecido un poco.
Déjame ya de decir Paulita.
Y el
Joan, el oye, que no sé por qué motivo se empeñó en regalarme camisas con 3 tallas menos que la mía, ¿no? Y era a una... ¿Sabes? Exacto, sí, sí, algún motivo tendría... Pero aún creo que debo conservar algunas como recuerdo de aquellos tiempos tan bonitos.
Mira, amb l'Anton Costas es passaven comptes.
Sí, és veritat, sí, sí. Passem comptes, sí, sí.
Passem comptes amb Anton Costas.
De fet, els passau els dilluns, i el dilluns 10 d'octubre vau fer el primer. Ho recordaves, això, o no, de la secció? De què anava, Anton?
Sí, 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 perfectament, sí, sí. Passem comptes. I t'asseguro que a lo largo de los años, mucha gente que no conocía y al conocernos nos saludábamos, me han recordado continuamente el programa con Joan y el Passem comptes. Sí, sí.
Bàsicament ens aclaries coses, no?, que no enteníem, econòmiques.
Bueno, sí, 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 eso es así,
potser
m'alegra.
Potser anàveu per branques, no?, però sí. Era la idea, una mica, sí, de l'espai, no?
Era la idea, sí, 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 sí. Conversa petita, petita, y yo lo recuerdo mucho con esos dos atributos que decía al principio, ¿no?, el sentido de la ironía que él tenía, que me encantaba, Y ese sosiego un poco de la conversación, Pere. Sí.
Ja que et tinc aquí, Anton, ja sé que ets president del Consell